Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Sara Riera. El Consell d'Europa retreu a Espanya falta de progressos en la prevenció de la corrupció al sistema polític i judicial. Així consten dos informes de la institució amb seu a Estrasburg, finalitzats des del desembre del 2023 i el juny del 2024, però que fins ara el govern espanyol no havia autoritzat a publicar. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Sense progressos substancials d'Espanya en les recomanacions que té pendents de complir per part de l'òrgan anticorrupció del Consell d'Europa. La institució per la defensa dels drets humans amb seu a Estrasburg ha fet públics avui dos informes que ven en parada fa temps, però que, com marquen les regles de l'organisme, no es podien difondre fins que el govern espanyol hi donés el vistiplau. I això no ha passat fins ara. Un és de juny de 2024, sobre corrupció entre parlamentaris, jutges i fiscals, i el Consell d'Europa no veu progressos en relació a l'última avaluació de 2022. Torna a dir, per exemple, que la relació entre la Fiscalia General i el govern espanyol és motiu de preocupació pública i que cal una reforma àmplia que en revisi el sistema de nomenament. L'altre informe és més antic, de desembre de 2023, i una de les mancances que apunta és el sistema de portes giratòries per polítics que passen al sector privat. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies, Marta Romagosa.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat quatre apartats de les instruccions que el Departament d'Educació va enviar a les escoles per al curs 22-23 perquè no incluïen explícitament el castellà com a llengua vehicular i d'ús habitual als centres. Els magistrats atenen així part de la demanda de l'Associació per una Escola Bilingüe perquè consideren que la Generalitat va vulnerar la Constitució amb aquestes instruccions. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Els magistrats han anul·lat l'apartat on es deia que els centres han de vetllar perquè el català i l'aranès a l'Aran com a llengües pròpies siguin les llengües utilitzades normalment com a llengües vehiculars i d'aprenentatge del sistema educatiu. El tribunal considera que l'absència d'esment del castellà no permet garantir la seva presència adequada i això va en contra de la Constitució. La resolució judicial també obligarà a fer en les dues llengües les comunicacions internes i externes dels centres. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El jutge que investiga la parella de Pedro Sánchez torna aquest matí a la Moncloa per interrogar com a testimoni el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Juan Carlos Peinado té previst preguntar-li sobre les feines que feia l'assessora personal de Begoña Gómez. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Bon dia, el jutge Peinado ha arribat fa mitja hora al Palau Presidencial en cotxe oficial i escortat per la policia. És la seva segona visita a la Moncloa. Primer ho va fer per interrogar Pedro Sánchez, que no va declarar per no perjudicar la seva parella. I avui el ministre Félix Bolaños també com a testimoni i amb l'obligació de respondre totes les preguntes. El magistrat li vol demanar per la contractació de l'ajudant personal de Begoña Gómez, ja que el 2018 Bolaños era secretari general de la presidència. Es tracta d'un nou fil que intenta estirar Peinado, que ja fa un any que investiga si la parella del president es va servir de la seva posició per fer negocis privats. Dani Sainz, Catalunya Ràdio, Madrid.
Els familiars de les víctimes de la Dana al País Valencià es volen reunir amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per reclamar-li un posicionament clar contra el president de València, Carlos Mazón, i contra la gestió dels aiguats per part del seu govern. En una carta que han fet pública molt dura, li reclamen que aprofiti la seva visita a València d'aquí 15 dies per assistir al Congrés del PP Europeu per reunir-se amb les associacions de víctimes. En aquest escrit parlen de negligència per part del govern de Mazón i asseguren que s'han sentit abandonats i menys tinguts. També denuncien que va fallar la prevenció, la coordinació i el sistema d'alertes. Aquestes associacions de víctimes volen demanar a la presidenta de la Comissió Europea que encapçali un gir real en la gestió dels episodis de pluges torrencials i li exigiran que la Unió Europea agilitzi també les ajudes directes per a les famílies afectades per la Dana. I ara els esports amb el del Serra.
El Barça pateix més del previst, però es classifica per jugar a les semifinals de la Champions 6 anys després. Els de Hansi Flick encaixen la primera derrota d'aquest 2025 al perdre per 3-1 al camp del Dortmund i fan valer el 4-0 a favor de l'anada. També passa a semifinals en patiment el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, tot i perdre per 3-2 al camp de l'Aston Villa. Avui és el torn del Madrid, que rep l'Arsenal a partir de les 9, amb el 3-0 en contra de l'anada. Mentrestant, l'Inter de Milà s'enfronta al Bayern de Múnich amb un 1-2 a favor del primer partit. Qui superi aquesta eliminatòria serà el rival del Barça a les semifinals. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest vespre a les 7, juga el Barça-Sevilla, avançat a la 26a jornada. El Barça és líder en solitari, mentre que el Sevilla ocupa la 9a posició. En handbol, el Barça es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya la pista del Valladolid a 8:45 en partit també avançat a la 26a jornada. Seria la 15a Lliga Sobal consecutiva pels blaugranes. I el Barcelona Open de tennis avui es juguen els primers partits dels 8ens de final. Pedro Martínez Fis, Rune Baez, Tsitsipas Korda i Medvedev Casper Ruud.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
11:06 al matí de Catalunya Ràdio. Aquest mes d'abril farà 4 anys que la justícia condemnava a presó permanent revisable l'assassí de la Laia Alsina, una nena de 13 anys de Vilanova i la Geltrú, que segurament recordareu el cas perquè va morir assassinada quan sortia de casa dels seus avis. La Sònia López és la mare de la Laia. Com estàs, Sònia? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també saludem l'Anna Ponsí. Anna, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
No, i ara al contrari. L'Anna Ponsí ja la coneixeu, és periodista especialista en successos i és l'autora del llibre L'amor que sempre queda. L'amor que sempre queda, on la història de la Laia i de la Sònia és una de les 11 que formen aquest llibre, que ara en parlarem del llibre, perquè és un llibre sobre el dol, és un llibre sobre la pèrdua d'algú. Com anar la col·laboració entre les dues, Sònia? Per què vas decidir-te a col·laborar amb l'Anna i explicar la teva història?
Doncs jo l'Anna la vaig conèixer amb una entrevista que em va fer per parlar de la Laia, per parlar de com em sentia jo, per parlar del dol, i bé, va néixer com una amistat, i a partir d'aquí, doncs, tot el que em demana l'Anna ho faig, perquè l'Anna, és cert, em tracta d'una manera molt professional i, a més, enfoca el tema de l'amor per la gent que marxa amb molta tendresa. I és un plaer poder parlar amb ella.
Tot i que és un plaer poder parlar amb l'Anna, reviure aquesta història, tornar-la a explicar. Vaja, anava a dir, deu ser dur, deu ser molt dur.
Sí, és molt dur, però jo aquesta història la visc cada dia. Jo l'estic revivint, jo estic allà cada dia i forma part de la meva nova vida. És dur, perquè la Laia no hi és, però també li dono veu. I bueno, és l'únic que puc fer per la Laia, donar-li veu i defensar-la i sentir-la a prop. Vull dir, és el mal que em pot causar parlar d'això és proporcional a l'amor que em surt quan parlo de la Laia. Llavors,
Anna, quan històries com les de la Sònia, que formen part del teu llibre, que són sobre dol, sobre desaparicions, ara en parlarem, sobre algú que ja no hi és, com afrontes aquestes converses? Una mica perquè suposo que deu haver-hi aquesta doble cara, com deia la Sònia, d'una banda d'un dolor molt profund i molt intens, però de l'altra també un amor que s'ha d'expressar d'alguna manera i de vegades s'expressa amb el relat, no?
Jo sempre dic que nosaltres com a periodistes tenim el privilegi de poder conèixer persones com la Sònia, i parlo de privilegi perquè no és fàcil poder-se acostar a una persona que obre el cor d'aquesta manera. Jo sempre dic que són persones molt, molt generoses. Ella diu que això li serveix, doncs, per reivindicar i per parlar de la Laia, però també parla d'ella, no? Al final, ella també necessita obrir-se i despullar-se públicament per explicar aquests sentiments, i per tant nosaltres som privilegiats a l'hora de poder escoltar i recollir aquestes històries. Però al mateix temps també dic que no som psicòlegs. Per tant, moltes vegades és veritat que les seves històries ens impacten i ens remouen, que som éssers humans, evidentment, i podem, doncs, això, acostar-nos una mínima part al que ells han sentit i acompanyar-los, però a vegades tampoc saps què has de dir. Llavors jo, en aquestes situacions, i tu, Freddy, fas el mateix, i jo crec que els periodistes fem això, escoltem. Escoltem i deixem parlar.
De fet, tu, al principi del teu llibre, tu dius que les persones que han passat per un procés com la Sònia agraeixen els silencis.
Jo crec que al principi sobretot agraeixen els silencis, perquè a vegades amb la millor de les intencions pots acabar dient coses que fan més mal, no? Ella s'ha hagut de sentir potser alguna vegada tens un altre fill pel que lluitar, perquè la Laia doncs té un germà més gran, no? En Guillem, o ja ho superaràs, o el temps tot ho cura. El temps potser ho calma una mica, però curar no ho cura, això és així, no? És la mort d'un fill, i això en el llibre jo ho he vist ben clar, és el pitjor que et pot passar a la vida, sigui amb la circumstància que sigui, si a sobre és amb un crim, provocat per un tercer sense ànima, doncs pots imaginar, no?, que encara és més bèstia.
De fet, Sònia, tu una de les coses que expliques en el relat que trasllada l'Anna en aquest llibre és que tu vas deixar de relacionar-te amb persones del que tu anomenes la meva vida anterior.
Exacte. Jo sóc una altra persona. Jo i qualsevol que tingui a la seva vida un succés com aquest, no? Sí, perquè els valors canvien, la manera de veure el món canvia, i hi ha persones que han estat amb tu fins a un moment on la teva personalitat, la teva manera de fer les coses, era diferent a ara. I doncs ara no encaixen. Són persones doncs que han passat per la teva vida i que t'han aportat molt. Però ara mateix, doncs no. És una altra etapa de la vida, és una altra manera de viure.
Per tant, i també ho expliques en el llibre de l'Anna, has fet noves coneixences, noves amistats. O intentar-ho, com a mínim.
Bé, sí, n'he fet de noves, però la veritat és que el món es redueix molt. Et quedes en un món molt petit per no sortir de la teva zona de confort i costa molt, perquè costa molt entendre moltes coses. Costa molt entendre com tot continua funcionant i a tu se t'ha quedat una part parada en aquell dia, no?
De fet, en el llibre de l'Anna, insistim que no tots els capítols són de persones que han mort per un crim, eh? Hi ha de tot. Hi ha de tot, per malaltia, per suïcidi. Vull dir, és un llibre dur de llegir. És un llibre molt bonic, també, crec jo, però també és un llibre dur de llegir. I, de fet, el que diu ara la Sònia, ja també hi ha algú altre que t'ho diu, no? De dir, de les coses que més ràbia et fa és que el món continuï girant. Ràbia igual no és la paraula, eh? Però de les coses que costa més de pair, no?
És així, perquè la majoria de mares et diuen i l'endemà torna a sortir el sol i tu estàs al costat d'una finestra i doncs algú passa rient perquè li ha passat alguna cosa o algú celebra un gol del Barça, per dir alguna cosa, no?
Clar, fins i tot tens algú que és aquest home que és mort d'un atac de cor a Cambodja que et diu la nevera s'ha de continuar omplint.
Exacte, perquè en el cas, per exemple...
La vida continua, però voldries que tot esperés.
Exacte, perquè en el seu cas, per exemple, ell mor a Cambodja durant un viatge per un atac de cor i durant 18 dies la seva família ha de fer el dol del seu pare, que no estan veient, que s'han de creure que ha passat això, evidentment, però que fins que no poden rebre les seves despulles passen aquestes setmanes i, com tu deies, una de les seves filles m'explicava això. La nevera s'ha de seguir omplint, has de seguir portant els nens a l'escola, has de seguir fent la teva vida. I una mica a la Sonia el que li passa és, un cop es pot acomiadar, entre cometes, de la Laia, ha de tornar a fer aquella vida, però sense ella. I amb aquesta punyalada al cor que li ha provocat tot plegat.
I a més, en el teu cas, Sònia, amb el Guillem.
Exacte, amb el Guillem. Jo sóc mare. La meva responsabilitat són els meus fills. Jo no puc parar en aquell moment perquè tinc un fill que té 15 anys i que ha de continuar anant a l'esplai, anar a l'escola. Li he de donar una vida, he de crear una bona persona. I no pot veure la seva mare ni el seu pare destruïts, no? Llavors, bé, les forces surten d'allà on creus que no les tens, però la responsabilitat de que en aquest món hi hagin persones bones i honestes doncs està amb els pares, no? Amb l'educació, amb la formació dels fills, i és el que jo he de fer amb el Guillem, que sigui feliç.
Ho és, creus?
Sí, jo crec que sí. Ell té la falta de la seva germana, evidentment, la tindrà sempre, és un dol diferent als dels pares, però és molt bon tio, el Guillem. Sí, és molt bona persona i molt empàtic, que és el que és necessari, i entre tots hem anat estirant, estirant, ell ens ha ajudat molt, i ell crec que porta la vida que li correspon a un nen de 21 anys. Sí, sí.
I et puc preguntar si tu ho ets, de feliç?
Bé, la felicitat exactament, diuen que són moments, no? Sí, jo tinc el meu fill em fa feliç. Totes les alegries que em donen són per celebrar-les. Sí, jo no puc dir que jo sigui infeliç. A més, jo he perdut una filla només. La Laia ha perdut la vida. És ella la que ho ha perdut tot. Jo veig el sol, com deia l'Anna, no? Encara que no vulgui, veig el sol, faig coses. La Laia no. La que ha perdut és ella, i jo d'això sóc molt conscient. No m'agrada queixar-me de les coses perquè jo estic aquí. La que no hi és, la que no pot ser feliç, és la meva filla.
La història de la Sònia i la Laia és un dels capítols del llibre aquest que dèiem de l'Anna Ponsí, L'amor que sempre queda. Hi ha una cosa que és curiosa en el sentit literal, que genera curiositat, que moltes de les teves històries, les persones afectades per una mort, tenen una set d'informació, de voler més detalls, no? Penso, per exemple, en el noi que es mor en un accident de moto, que fins i tot la família diu, jo vull veure el contingut del seu mòbil, necessito veure els seus últims vídeos que va fer, les últimes fotos que va fer.
Sí, hi ha aquesta necessitat de recuperar la vida que ja no hi és, perquè al final jo dic que l'amor no ens defineix, però sí que marca, i llavors a partir d'aquí la família necessita tenir aquella persona a prop, i tenir-la a prop de vegades és a través dels seus records, dels dibuixos, del que van escriure, de tot. Llavors és molt important, per una banda, tenir la vida d'aquella persona d'alguna manera, i ara tenim la facilitat dels telèfons mòbils, i com tu deies, no? En Josep Boan és un noi que van atropellar amb la moto i el van matar a Galícia quan tornava d'un viatge amb els seus pares, i quan la seva mare va recuperar el telèfon, que recordo que la pantalla estava tota trencada, i van anar a una botiga que arreglen telèfons i els van dir, el telèfon no està trencat, per tant el podreu recuperar, però era Apple, i llavors sabeu que és molt difícil si no tens el número secret. Llavors van fer bé combinacions i van dir, només tenim 3 oportunitats, si no ens quedarà bloquejat, i era, imagineu-vos la tensió en aquell moment, i van tenir la sort d'encertar el codi, no? I va ser com recuperar de cop 17.000 fotografies, converses de WhatsApp que ell havia tingut a l'últim moment. I no només això, és a dir, no estem parlant només dels records de la persona, sinó també, en el cas, per exemple, de l'Aia o d'altres casos en què hi ha hagut intervenció judicial pel mig, arribar fins al fons de la informació de què ha passat, no? La Sònia, aquí on la veieu, és menuda, sembla molt fràgil, però és valenta com ella sola, és bestial, o sigui, té una fortalesa impressionant. Ella s'ha enfrontat a totes les dades, a tot el contingut del sumari
autòpsia
de la seva
inclosa.
Filla.
Sí.
I ella em deia una frase que me'n recordo, Sònia, que em va arribar molt, que era, si jo quan el portava la Laia al cap, al metge, doncs si tenia unes angines, mal de coll, és igual. Jo volia que m'expliquessin tots els detalls perquè no ho havia, perquè no m'havia d'enfrontar això, no? Que era el més important que li havia passat a la meva filla.
Exacte. Pot semblar molt, molt morbós, no? Però jo sé on té les ferides la meva filla, i jo la puc curar mentalment i li puc fer petons mentalment, i això a mi, doncs, m'alleugera molt perquè l'estic cuidant. I això que comentava l'Anna és que no ho ha pogut ni d'una manera millor, no? Ho necessitem tot. I en el cas d'aquesta família, que encertessin el código PIN, jo no crec que fos sort. Això són casualitats boniques, que jo en dic, no?
Abans parlàvem d'en Guillem, i també em va dir una cosa a Sònia que surt al llibre, que crec que també és molt remarcable, que és, ells tenen una edat que han de sortir, han d'entrar, han de viatjar, han de fer moltes coses. Ella, la Sònia, pot tenir una certa por. Tots els pares tenim recança que no els hi passi res als nostres fills, als nostres nebots, però ella diu, ja ens quedem nosaltres aquí per vetllar, per patir, però ells han de fer la seva vida. I crec que això és la lliçó més gran de totes les que m'has donat, perquè podries haver tornat una mare que no deixa fer res al seu fill, no?
Sí, podria, però m'imagino que aquesta por, en el meu cas, s'ha multiplicat, no? Però tots els pares tenen aquesta por, no? Els nostres, que no ens ha passat res, doncs també van tenir en el seu dia la seva por. I jo he de fer que... Hem de fer que els nostres fills siguin lliures, no? Perquè, malauradament, la Laia la van assassinar, però no, això no és el que acostuma a passar en aquest món. Mm. Llavors, no podem enfocar amb els nens cap aquí, perquè hem de crear persones lliures. No. Al contrari seria... Al contrari seria un error molt gran.
Per això destacava jo abans, que en el llibre ho dic perquè l'Anna Ponsí la coneixem sobretot per la informació relacionada amb els successos, relacionada amb el món policial, però, clar, dels 11 capítols n'hi ha un que és un crim. Els altres són tot tipus de morts, perquè el que interessava, suposo, Anna, és veure això, el dol. I hi ha una cosa que sempre... Hi ha aquest tabú al voltant de la mort, eh? Però hi ha una cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, és la sensació de soledat que genera la mort, més que res perquè ningú la viu de la mateixa manera. I llavors, sobretot si és alguna persona molt pròxima a tu, un no pot evitar sentir aquesta sensació. Em sembla que és en el primer capítol, que és una mort per suïcidi, que tu parles del dol tardà, de les persones atrapades.
És que el suïcidi té això afegit, és a dir, ja és prou desgràcia el que et passa, que se't suïcidi un pare, un germà, un amic, que a més té com una mena d'aura de vergonya, de sentiment de culpabilitat, de per què no ho vaig saber veure, per què no ho vaig poder ajudar, que s'assuma a aquest dol i el fa encara més difícil. Llavors hi ha grups, com per exemple a través de l'Associació de Supervivents després del suïcidi, que justament són familiars i es consideren supervivents perquè el suïcidi al final va contra natura, no? Va contra l'instint de supervivència i és com si haguessis patit un atemptat, que hi ha un grup de dol que en diuen tardà perquè la majoria de persones que en formen, i que sobretot és això, queden per parlar del que els ha passat, que normalment es reuneix un cop al mes, es diu tardà perquè molts d'ells no n'han pogut tornar a parlar mai més. Potser fa 20 anys, potser en fa 30, potser en fa 40, com en el cas de la història del llibre, que no n'ha... No, és a dir, s'han tret fotografies de casa. Hi ha un cas d'un conegut periodista nostre, no? l'Alberto Gómez, que a més també ha passat per aquí, per aquesta casa, per parlar-ne. El seu germà es va suïcidar quan ell tenia 18 anys, no en va poder tornar a parlar mai més, i tot just ara que ell ha fet un llibre ha pogut tornar a parlar del cas amb els seus pares i amb les seves germanes, cosa que sempre li havia quedat com enquistat, no? aquest dol. I jo, una cosa que sí que he pres amb el llibre és que el dol enquistat és el pitjor. S'ha d'anar caminant. O sigui, segurament no... Jo crec que no superes mai, no arribes mai a un terme de dir ai, mira, ara ja està, ja no torno a sentir res més. És impossible, això, sempre hi ha la tristesa i el dol, però sí que pots anar fent passes. Jo sí que hi crec en això. I en demanar ajuda, crec que és molt important, i en parlar-ne.
Parlar-ne... Clar, és a dir, a banda d'en professionals, sovint hi ha les xarxes, no? La familiar o la d'amics. Però en el cas de l'Olga i de l'Eva que tu expliques, d'una persona que mor de càncer, hi ha un moment que... Una frase que a mi m'ha creat molt l'atenció, que és les amigues no sabien massa, no saben mai què fer, què dir, perquè és veritat, hi ha aquesta sensació de dir hem d'estar-hi al costat, però no sé massa com fer-ho, no? I això que... també dona una sensació de soledat a les dues persones.
No, i segur que us hi heu trobat, i segur que a tu, Sònia, t'ha passat que hi ha gent que no sap com acostar-se a tu, que no saben què t'han de dir, que no saben si t'han de fer una abraçada. Doncs jo penso que amb els amics això passa molt. O sigui, segurament amiguistats teves de la vida anterior que tu dius doncs no han sabut acostar-se a tu per por, la majoria de vegades. No és perquè no volen saber res, al contrari, però no saben com t'ho han de preguntar. I jo a mi em va passar una cosa amb el cas que explicaves de l'Olga. Jo soc molt amiga de l'Olga, i la seva germana l'Eva va morir d'un càncer amb 34 anys, amb un nen de 4 anys, és a dir, una tragèdia familiar molt, molt gran. I jo recordo no preguntar mai on tenia l'Eva el càncer, mai. Yeah. Però en canvi ens trobàvem a gent que no coneixíem de res, i jo anava amb l'Olga i no els coneixíem de res, eren coneguts en tot cas, i no tenien gaires problemes en preguntar, i així com ha anat això, i on t'ho té, i no sé què, no? I a mi era una cosa que em sorprenia i pensava que fort, no? Jo com a amiga no m'atreveixo a entrar en aquesta dimensió perquè sé que li fa molt mal quan li parlo d'això, llavors no en parlem si ella no vol, però potser al mateix temps seria bo parlar-ne, no saps què has de fer,
És per això, Sònia, que no sé si aquest és un dels motius pels quals vas fer aquest canvi del que en dius tu la vida interior.
Sí. Sí. Sí, sí. És que és molt complicat, també, per la gent que t'envolta, És molt complicat, no saben com afrontar-te, com acostar-se a tu, no? I el que sí que és cert és que a les mares que hem perdut un fill, ens agrada parlar del fill i que ens preguntin. I perquè, clar, jo en tinc dos de fills, no? I a la gent li costa i és comprensible. Són temes molt delicats, són temes que no saps afrontar, són coses que no passen, i més un assassinat, evidentment, no?
I que no saps si has de parlar en present, en futur, en passat.
Exacte.
Si la Laia era... Perquè la Laia, a mi m'agradaria parlar de la Laia.
Sí, clar.
La Laia era una nena superalegre. Sempre cantava abans d'anar a l'escola.
Sí.
Sempre llegia llibres abans d'anar a dormir.
Sí.
Superlectora.
La Laia era uns picarols. Sí, és que no puc dir una altra cosa. Un somriure sempre, mai s'enfadava, molt comprensiva, molt bona nena, molt amiga dels seus amics... Estimava molt la vida. No sé si és perquè la seva vida tampoc va començar com comença la vida de qualsevol nadó, no? A un hospital amb els seus pares. Doncs ella, quan va començar la vida en família, amb amor, va... Jo crec que va decidir... donar-ho tot i ser feliç, i fer-nos feliç. O sigui, jo crec que la Laia va concentrar tota la felicitat que pots viure amb 80 anys, que és la mitjana de vida, en 13 anys.
Perquè la gent doncs, ho entengui, la Laia va ser adoptada a la Xina.
Sí, perdó, la Laia la vam adoptar a Xina quan tenia 14 mesos. Jo i el seu pare doncs, volíem tenir un altre fill i la idea doncs, era aquesta, no? Jo podia ser mare biològica, vaig tenir un fill biològic, vaig tenir el Guillem, però hi havia nens que volien uns pares i nosaltres érem uns pares que volíem un altre fill. Sí. Llavors, si ho juntem, doncs, doncs millor. I és el que vam fer... Vam formar la família, doncs, amb el Guillem i amb la Laia, que no hi ha cap mena de diferència. Vull dir, som fills, som germans, no hi ha més diferència aquí.
El fet que l'Anna hagi preguntat per la Laia és una bona definició de com és el llibre, no? És a dir, que no és un llibre, per això insistia molt, que és un llibre sobre el dol, és un llibre sobre l'amor, es pot definir de moltes maneres, són aquestes 11 històries. Sí que és veritat que és un llibre en alguns moments complicat de llegir, ha sigut complicat d'escriure i de parlar amb persones com la Sònia?
No, parlar amb les famílies no. No ha estat difícil, ell ja deia abans que ha estat supergenerós tot el procés i clar, és que la veus aquí i és una lliçó cada vegada que parles amb ella i és això que diem, no? De no et pots queixar, és que de què t'has de queixar, no? I...
És un bon remei, aquest llibre, per aquestes coses.
És que jo penso que aquests llibres també han de servir per aprofitar la vida, de veritat us ho dic. I sé que costa molt i és molt fàcil de dir, i sempre que anem a un funeral després diem, ei, no ens veiem als tanatoris, veiem-nos als bars, sí. No? Però mira, Freddy, tu i jo, que
això
som amics...
Això no va dir, com tu i jo, que fa un any que tenim un dinar pendent i ens hem hagut de trobar en antena.
Sí, he hagut d'escriure un llibre per poder-te veure, però no, ara en sèrio, sí que és veritat que diem molt allò, ei, ja ens veiem, quedem, no sé què, i sempre la feina, la família, les obligacions ens acaben portant menys. Per tant, ostres, si hi ha persones que de cop moren de cop, amb 35 anys, no? Com ho explico al llibre, no? Com en Dani, o com altres persones que han fet una vida però que també... segurament han mort quan no tocava, ens estan donant un missatge, no? De, ei, és que és un interruptor, això, eh?
Això hi ha un moment que ho dius, sí.
És que és un interruptor, de veritat.
Sí.
I que morirem, és evident, no? Ho sabem tots. Per tant, pel poc temps que tinguem, doncs, passem-ho bé, no? Ja dic que és fàcil, eh? De vegades és fàcil de dir i difícil de complir, perquè a vegades doncs, hi ha gent que potser té problemes de salut, tant mental com física, i tot això també influeix en què tu puguis estar en un estat d'ànim més baix, no?
És deliberat que l'últim capítol sigui d'una persona que mor sola?
És deliberat que comenci amb el cas d'un suïcidi, perquè jo reivindico que hi hagi més ajuda psicològica i psiquiàtrica per les persones que puguin estar passant per mals moments, i penso que no s'està posant prou atenció, malgrat que parlar del suïcidi, com saps, ja no és un tabú en els mitjans, com a mínim en podem parlar obertament. Abans es deia que provocava un efecte mimètic. Això ha estat desmentit i, en tot cas, crec que hem de sortir d'aquí. Se n'ha de parlar per poder ajudar les persones que passen per això. i és deliberat acabar amb el cas d'una persona que aquesta sí que ha estat totalment sola o estava totalment sola, que és que no saben que has mort fins que el teu cos en descomposició alerta els teus veïns i et troben. Em sembla una de les morts més tristes que hi ha, que ningú faci potser 2 dies, 15 dies i no t'hagi ni trucat ni hagin, no sé, interessat per veure què t'ha passat. En aquest cas va tenir sort d'una veïna molt maca, sí, que malauradament estava de vacances aquell dia, perquè si no l'hauria trobat. Però hi ha moltes altres persones, i tu saps, Freddy, que ho hem explicat de vegades, fins i tot mares i fills, que els troben morts perquè ha mort el jove i no ha pogut cuidar la persona més gran.
La mort que sempre queda és el llibre de l'Anna Ponsí, els que hem tingut el privilegi de treballar amb ella. Ja sabem el rigor que aplica en, tot el
que
fa.
Això sí que és l'amor que sempre queda.
Exacte. L'amor que sempre queda, i li agraïm moltíssim a l'Anna i, per descomptat, a la Sònia, per avui, que ens hagi acompanyat, que hagi agafat el tren i hagi vingut fins als estudis de Catalunya Ràdio a explicar-nos la seva història i la Laia. De debò que moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per deixar-me parlar de la Laia.
I un petó al Guillem.
Moltes gràcies.
Si volem futur, preparem-nos pel futur.
Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares, Time Out, creativació o extinció. Nosaltres triem.
El poder de les idees com a eina per a fer front a un món en constant transformació.
A la venda aquest Sant Jordi a les llibreries.
Per Convergència i Unió, i visca Catalunya!
Josep Maria Pou és el president. La primera pel·lícula sobre les llums i ombres de la família Pujol Ferrusola.
Con la unitat d'Espanya no se juega.
Pare Nostre, 16 d'abril als cinemes.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
T'acomiadaràs de l'indret, d'aquells altres indrets. Deixaràs en el vent la forma del teu buit. De Spiritual, de Josep Maria Llompart. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Les dones i els dies, un programa que et rejoveneix les idees.
Les dones, jo veig que, esclar, vivim d'una manera tan diferent de les nostres mares i les nostres àvies que ens estem inventant i bueno, hi ha gent que s'enamora o es casa a partir de 70 anys o que, doncs, agafa afició a ballar o a fer altres coses, o descobreix una altra via per la seva vida. I és que ens estem inventant una nova manera d'aquesta tercera edat que ja no és envellir.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Si no existíssim, ens hauríem d'inventar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes i si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Pioneres del coneixement és un podcast que fa visibles les aportacions científiques i culturals de les membres de l'Institut d'Estudis Catalans.
Però hi ha poca cosa més que mestres o farmàcia, no? Vaig pensar, doncs, potser estaria bé fer bioquímica.
Si hi ha una cosa que me n'arrepenteixi tota la vida és no haver-me'n anat fora, entens, no?
Pioneres del coneixement, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Estem contents de veure la boníssima ràdio que es fa arreu dels països catalans.
Catalunya Ràdio, és que, mare meva, de veritat, ho han fet molt bé.
La joventut a vegades, no? Quan ets una vega, jo crec que ella és una bèstia parda de ràdio.
Ricard, molt bon dia, amic meu. Avui és el nostre dia. Moltes felicitats.
Carinyo, gràcies.
I que, sent tan jove, ha fet ja moltíssimes coses.
Que Ricard van guanyar un premi Onda.
Doncs estic molt content.
Aquest noi s'està espavilant cada dia més.
I molt sorprès.
Per tant, toca platja i bon menjar i bones tapes.
I amb ganes d'arribar a la ràdio i de compartir-ho amb l'equip.
Tu el que tens que fer és convidar-me a un dinar aquí al Chicho i quedem com amics.
Ara li donarem una mica d'aigua.
Moltes gràcies, no esperava menys de tu.
L'hora d'Esteves pendent, Gerard Jovany, Xavi Espinosa, Ona Viñamata, Joel Díaz, bon dia!
Bon dia!
Bon dia! Què ens queda pendent aquesta hora?
Molt bé, Fèria, ho estàs fent molt bé.
Ah, sí?
Vull dir fantàstic. Un dia potser guanyes el Premi RAC.
Sí. Ricard, com estàs? I enhorabona de nou.
Gràcies.
Molt bé, Ricard.
Gràcies.
Aplaudiment.
Gràcies, no, a vosaltres.
Gràcies, Ricard. No, gràcies a tu.
No, gràcies a tu. Gràcies a tot l'equip.
Bravo, no, gràcies a tu.
Guapo. Penseu que sense mi no seríeu res. Perquè aquestes dues temporades, al capdavant del matí de Catalunya Ràdio, doncs, sí, han estat complicades.
Sí.
L'any passat em van detenir la policia per robar l'ordinador.
Sí, és veritat. S'han de recordar aquests moments.
Va menjar mal, no es va voler fer una foto amb mi.
També, que li vas anar a demanar. Va passar la teva cara, eh?
Sí. Aquest any he estat a les portes de la mort, quan em vaig passar un tap per les orelles.
Una mica més i guanyes el premi a títol pòstum.
Ja està, premi, va.
Som-hi, de què hem de parlar avui, Joan? Doncs aquesta hora ens queda pendent parlar una mica més de futbol, perquè el Barça ja és a semifinals al Champions, patint una miqueta, però ja és a semifinals.
Jo ahir, tios, em vaig cagar.
Ja, tots ens hem cagat una mica.
No, però cagar.
Ja.
Em vaig cagar, però...
Vas cagar a sobre, Sergi?
Sí, però...
Ja està.
No, perquè em passa quan em poso molt nerviós.
Sí. Ja.
Tota la vida m'ha passat,
sí, tens el colon irritable.
Des de quan era petit ja tenia...
Quan ets petit és normal que et caguis a sobre. Lo raro ja és de gran, no?
Hòstia, però ho està dient seriosament, eh? S'ha posat trist.
Què et passa, Sergi?
S'ha passat moltes vegades.
Què ha passat, Sergi?
Ai, pobre, que s'està trencant.
Quan anava...
Ara no et caguis, eh?
Home, clar, si es poses nerviós...
No et posis nerviós, que...
Quan anava a donar la carta al rei.
Ui, què dius?
Hòstia, que trist.
Pues venga.
Fora, no?
Què em dius ara?
Obries comportes,
no? Xocolatada.
Quan treien el pastel de cumpleaños, pues venga.
També, el font de xocolata.
Clar, perquè són moments de nervis per un nen.
El primer petó.
M'està fent...
El primer petó, i et vas.
Sí. Home.
Ets un autèntic aspersor de purins, eh?
La primera vegada que...
Que vas anar al tema?
Sí.
Apa!
No, home, això hi ha gent que li agrada.
Devia estar contenta.
Entrevista de feina.
Què dius?
Vale.
O també. Content.
Casament. Cagat.
Cagat, també. Ah, però el teu casament? No, tu no t'has casat. Els grans moments de la vida, no? Al final, Sergi, estan marcats
fent emocionar.
La primera horxata.
També? La primera horxata.
Això va ser per intolerància a les xufles.
Això és diferent. No és pels nervis.
L'horxata és la meva beguda preferida de tot el món.
Sí. Molt bé, Sergi.
Està superboníssima, l'horxata.
Però si tens al·lèrgia.
És el suc de les xufles, que en veritat no tenen suc,
sí,
són com a avellanes caducades.
Ah, sí? Sí. Són les xufes?
Però la horxata em podria veure un pantà de labudells ple de horxata.
Tot
ple i...
Molt bé, Sergi.
No ens interessa gens la teva addicció a l'horxata. Hem de parlar de molts temes encara, Joan?
Sí, per exemple, de la compareixença de l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya, de la qual ens ha cridat l'atenció la manera de parlar de Montoro.
Sí. Però no han canviat nada. Han estat en el gobierno y han hecho una ley de igualdad, pero no han hecho nada. Nada.
No era Mickey Mouse, era Cristóbal Montoro.
Senyor Cristóbal Montoro, bon dia.
Però què opera dius Catalunya? Ni que me está ni contando de unos espías,
A ver, però... Senyor Montoro,
moltíssima gràcia.
Però què me está diciendo usted?
Què li feia tanta gràcia de les preguntes de la Comissió d'Investigació si és un tema molt seriós? Però
no
han
canviat nada.
És que no l'estem entenent, què diu?
Dice que no me entiende, tío. Yo es que me parto con todo esto.
¿Cómo voy a hablar yo?
No se entiende.
No ha cambiado nada. nada.
Acabat ja de fer sorollets, sí, ja com el Gollum, però de Disney.
Ja he terminado. Que dígame cuál es la siguiente pregunta, yo le respondo la siguiente pregunta. Si usted me pregunta, yo le respondo con total normalidad.
Ara és Migol.
Però jo soy
totalmente... És que quan no riu, parla així, no?
Esta es la boca.
Però a la que li fa riure una mica, eh, Montoro?
Deixem-ho estar. Senyor Montoro, fins un altre dia. Gràcies per res. Va.
Adéu, Montoro, adéu. A veure si m'ho voy a tener que cabrear.
Vinga, un altre tema que comentarem avui, Joan.
Sí, els Rolex, que van que volen per Barcelona, perquè, segons alerta Maica Navarro, els lladres aprofiten la tornada de la màniga curta per localitzar més fàcilment els rellotges bons i robar-los.
Sí.
Bueno, a veure, hola, bueno, què tal? Gràcies per convidar-me a la tertúlia. Voldria recordar que no sóc el meu cosí d'animació.
No,
que a vegades confonen i no tenim res a veure.
Tu ets el del sindicat de navajeres.
Efectivament, Joaquim Maria Punyal per servir-los.
Joaquim Maria.
A veure, el que te tinc que dir realment és que des del sindicat de carteristes i apunyaladors de Barcelona, pues, la veritat que em felicita la feina verdaderament molt. La primavera per nosaltres és... És el nostre agost, no?
Estem
a l'abril,
però
de cara a lo que és el navajisme...
Ara parlem amb tu, va.
És com que floreix, no? Floreix lo que és la...
Ara parlem amb tu, anem al futbol primer, va.
Jo tenia el mòbil sobre la taula.
Sí, va ser un patiment.
La setmana se gana, otra se pierde. Cuando se pierde se debe esperar. Y cuando se gana también se debe esperar, ¿no?
Moltes gràcies, eh? Vinga, parlem de futbol, perquè el Barça, malgrat tot, malgrat el mal joc d'ahir, malgrat el patiment, s'ha classificat per la semifinal de la Champions.
I malgrat l'Emilio Pérez de Rosas.
Sí, malgrat ell,
Aquest home que menja per esmorzar? Galetes sucades amb vinagre?
Bueno, mira, podria
Mira, el proper dia que el portis al programa, Freddy, assegura't que ja porta la vacuna posada.
Així que ha dit que tenia un herpes.
Sí, t'hauria de posar una vacuna.
Sí, perquè la si ve abans, està més alterat que el Pere Espinosa després de sopar, eh?
Sí, i una ampolla de protos.
Sí, que quan comença a fer de
Joel,
bon dia. Voldria dir que jo no sóc el meu cosí. No. El Joaquim ha marxat. Sóc el vostre amic, suporter de confiança d'animació.
Bon dia, com estàs?
No, li voldria fer una petita puntualització a la senyora aquesta, per dir-li que... O sigui, per sofrir... Que a mi l'Emilio... A mi m'agrada l'Emilio, perquè és un tio... Perquè és un tio que se nota que porta l'escut al pit i no li protegeix.
Ja em perdonareu, però estic totalment d'acord.
Quin escut?
Estic totalment d'acord.
Que l'almendra, ja som tres.
Totalment d'acord.
No, és que és una cosa que... En filosofia... Tu saps filosofia?
Jo, la que em van ensenyar a l'escola i prou.
Per sofrir, vale, se té que patir.
Com?
O sigui, per... Si es té que morir, vale, per sofrir pel Barça...
Home, aviam,
No, o sigui, el que algú vol, algú li costa, saps?
Molt bé.
Com va dir el Cruyff, vale, el profeta, no? Com va dir, què va dir? Tenim que recordar-lo, eh?
Sí.
Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir... I tornarem a patir i a morir pel Barça.
Això no ho va dir
Cruyff.
No, això és de Cruyff, com va dir un dia.
Això és de Lluís Companys.
Com?
Sí.
El de l'estadi? No. A l'estadi parla?
No, a Dani.
Un moment.
Lluís Companys...
Ara sembla el Sergi, eh?
Per això l'estadi té boca.
No,
parla!
Lluís
Companys, el president de la Generalitat.
L'estadi té molta boca, estic. Jo sempre dic, si aquestes pares parlessin, i resulta que parlen.
No, Lluís Companys, el que va ser president.
Freddy, Barça o muerte, ràpid.
Barça.
Vale, pues menys criticar, vale? I més animar i parlar que el Borussia Dortmund al seu camp, vale? I a un muro amarillo, a mi se'm queia la vergonya de la cara, vale? Tota l'afició alemana que no són nazis, vale? Perquè la gent, no, que els alemanes són nazis. No. No, allà tots estaven, ale, que pressiona el rival, que lluita...
Sí, una gran afició,
i que mor per morir-se per l'equip, vale? Això és important, i aplasta el rival, i aquí per culpa de la junta directiva...
Ja ho pots fer dir.
I vull dir molt clar, gràcies a Cal Almendra, del Joan Laporta, vale? La puerca, aquí, ara es puja l'animació, i el Camp Nou sembla un liceu, vale? I allò no hi va a veure Rigoletto, tio.
No.
Anem que segur que, no, que segur que animaríem més que joder, macho, tio, que el Dortmund en doni una lliçó.
Sí,
molt bé. T'escut al pit, ja, tio. Dani, a mi personalment,
a
favor.
A mi també. Molt bé, ens hem quedat ja una mica.
Barça, 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 ràpid.
No, Barça. Vale. Sí, sí.
Què?
Has acabat o...
No. Que pensava que volíeu parlar amb algun jugador del Barça.
Anava, hem de pagar amb un jugador del Barça, no?
Quin?
Araujo.
Vaya tronco, de Dios.
Per parlar de la classificació del Barça, tenim amb nosaltres un dels jugadors d'ahir de l'11 titular, Ronald Araujo, bon dia.
Bueno, alabado sea Dios.
Com vas viure el partit, Ronald?
Bueno, fue duro, Federico.
Aquesta música te la portes tu, Ronald?
La traigo acá en un guante. ¿Quieren que le ponga otro?
No, ya sabe.
Le subo un poquito volumen.
No, això no.
A veure, això no.
Tan cierto porque...
Otro demasiado fuerte,
abaixa una mica, sisplau.
Es que a veces me cuesta calibrar dónde pongo la línia.
Clar. No,
el volumen,
ya ho hem notat.
I d'altra cosa.
Sí, ho hem notat.
Bueno,
sí.
Federico me preguntaba por el partido. Bueno, fue duro. Anduvimos por las tinieblas del maligno.
Sí.
Aunque finalmente la luz nos indicó el camino.
Quina llum. Si poguessis deixar de parlar metàfores... Sí.
Quédense quietos.
¿Qué?
Y reconozcan que yo soy Dios.
Ai, home, aviam un moment.
Pobre nano, està una mica malament.
Sí, i quedar-se quieto és el que feies tu cada vegada que marcaven el fora joc. Escolta'm, la realitat és que vau patir bastant, Ronald. Creus que en podeu treure algun aprenentatge d'això?
Bueno,
serà positiu?
Por supuesto.
Sumarà?
Como dijo una vez Borussia en el libro de Dormundo, bienaventurados aquellos que juegan como el orto, pero califican para semis.
I avui també hem de parar del Madrid, Jovany. Sí.
Esta es otra que siempre traigo.
¿Qué riu?
Esta es bonita.
Esta me gusta. Ha saltat la cançó.
Bueno, sí, acabó, se acaba.
Penso que estic a la plaça Catalunya quan sento això.
Va,
t'ho juro que em passa. Em recorda la plaça Catalunya.
Sí,
avui també hem de parlar del Madrid, però no per la cantarella de la remuntada ni tota aquesta història que s'estan muntant per aquest vespre, sinó perquè ahir es va confirmar el nou cop d'aquesta banda, aquesta organització mafiosa, que són el Madrid, els àrbitres, la Lliga Espanyola i tot això.
Digo.
Perquè Mbappé només ha rebut un partit de sanció per l'entrada d'autèntic porc que li va fer diumenge a un jugador de l'Alavés.
Ya estamos insultando, por favor.
No, no estem insultando.
Por Dios, sí, normal. Dit,
president Florentino Pérez, bon dia.
Muy buenos días, don Federico.
Federico no,
Le ha dicho Park, no le ha dicho
usted me dirá a mí si Federico sin Federico, ¿no? De verdad. Bueno,
sí, tú, a ti,
no,
si
él dijo Federico.
Sí, endavant, presidente.
Me sorprende, mis queridos subnormales.
No,
me disgusta, a partes iguales, la intervención del tertuliano este de la camisa de cuadros.
Es el Jovany, porque no nos está veient.
Bueno, pues mira, pues yo no sé si está usted nervioso.
Es el
Jovany
cada día.
No sé si está usted tenso porque se le ha perdido una vaca o porque ha dejado el tractor aparcado en doble fila.
No, ni tinc vaques ni he vingut en tractor.
Pero usted, don Federico, no puede permitir que se critique de esta manera la sanción que ha recibido nuestro jugador Kylian Mbappé.
Home, és un càstig molt generós, per dir-ho d'alguna manera, aviam.
Sí, bueno, però què querien? Però què querien?
Doncs tres o quatre partits.
Sí, exacte. I una devolució en caliente.
No.
Ustedes querían que lo fusilaran.
No.
Ustedes son racistas.
No.
Va ser una entrada... Escolti'm, que li hagués pogut trencar la cama al jugador de l'Alavés perfectíssimament.
Yo, caballeros, de verdad, yo ahora soy pendiente del partido de esta noche.
Bueno, també normal, clar.
En el qual, ahora el Madrid va aconseguir una remontada èpica. 0-0 al descanso. Los tres goles llegan a partir de minuto 60 y pico.
¿Y eso cómo ho sap, això?
Bueno, pues porque esas cosas no se improvisan, seamos serios.
Ya bueno, tenen tot doncs, pensat. Esperem que no sigui així, la veritat.
Vamos a pasar.
Hola, Carlo Ancelotti, bon dia.
Bon dia, Carlo.
S'acaba de llevar aquest home. Sí, com sempre.
No s'ha ni dutxat avui, Carlo, primer de tot, pentinis. I segon, és optimista.
Nosotros, claro, vamos a ganar con cosa que dice el Carash, que dice del tenis.
Ai, sí.
Las tres C.
Las tres C.
Que són les tres
C. Que s'ha de guanyar amb les tres C.
Cojones, sí. Después,
En falten dues.
Tenim una C. No, culo no.
Culo no és una de les tres C.
Sí.
Cabeza.
Sí.
Cabeza es cojones, cabeza, ni falta una.
Venga, usted puede, señor.
Colegiato.
Ah, sí. ara. Vinga, canviem de tema o no ben bé, perquè passem de parlar del Madrid a parlar de robatoris.
Ui,
Línia editorial. No, perdona, Freddy, que hi ha molta gent del Madrid a Catalunya.
Sí, això no, no passa.
No.
Se li ha vist el llautó.
Acaba de treure el Premi RAC.
Avui
per cert, Lluís, no tens salvat encara.
Aguanta un moment. Lluís, com estàs?
Bon dia, m'he afegit aquí a la taula.
Molt ben fet.
Per al·lusions.
Avui hem sabut que la màniga curta torna a treure els lladres de rellotges de gamma alta.
Sí, el bon temps ha arribat amb una mitjana de 7 denúncies de robatoris a Barcelona els darrers caps de setmana. L'última víctima li van robar un rellotge de 80.000 euros.
Si se pot dir que els lladres de rellotges han arribat puntuals.
Sí. Consellera d'Interior, Núria Parlo.
No, gràcies.
Perdó, és una broma que m'he permitit per treure ferro a l'assumpte.
Cap problema, consellera, cap problema. Bueno,
escolti'm, però ara expliqui'ns què està passant amb aquest repunt dels robatoris de rellotges.
Con la màniga curta pues, veu mi millor rellotge. O sea, els ladrons te poden divisar quasi des de la seva casa.
Sí. 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 Del món.
I canvia l'hivern. És més difícil robar-li els roles perquè portes la camisa tèrmica, la camisa, l'americana, el jersei, l'abrigo, és com un polvo ràpid, no? Que a l'estiu és més assequible que a l'hivern.
Si tardes menys en despullar-te, això. Sí, sí,
té tot el sentit. Per tant, quin consell donaria a la gent que porta aquesta mena de rellotges?
Pues varis, podem donar varis. Hi ha diverses mesures per evitar els robs de roles. Una d'elles, pues, la màniga llarga.
Sí, però pel mes d'agost...
Bueno, pues si no te va bé, Freddy, te doy otra. Una altra opció és no venir a Barcelona, que tampoc és...
Aquesta estaria bastant bé.
Sí, si no fos perquè hi ha gent que viu a Barcelona.
Clar, però els que vivim a Barcelona no tenim per comprar Rolex, home.
I si no, que es fiquin el rellotge a una altra part del cos, no?
Ah!
O no doni el sol, no?
Perdoneu una altra vegada per al·lusió. Ara, la veritat és que ja no sé si sóc jo qui m'hauria apoyat. Però, aquesta senyora el que està insinuant és el que jo penso.
Sí, no, sí, que es fiquin el rellotge en un lloc que no hi toqui el sol.
Que fotin el rellotge per l'ojalde. Però llavors, com veus l'hora? Com veus l'hora, consellera? És impossible.
Jo no volia dir d'aquesta manera, però vamos, sortir a passejar per Barcelona ensenyant un rellotge de 80.000 euros, que te diga, majo. Hasta a mi me venen ganes de darte el palo.
Ai, darte el palo. Anem a publicitat i després farem el consultori del Joel. Som-hi.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Vine a Uala i renova el teu look. Aquesta setmana fins un 30% de descompte extra en més de 20 marques de moda casual, com Levi's, Tom Taylor, Quicksilver, Pepe, Roxy i moltes més.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Uala! Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. El 20 d'abril, el Festival Peralada celebra un concert matinal a càrrec de la soprano Melissa Petit i la mezzo Anne Hallenberg, acompanyades per la reconeguda orquestra Il Pomodoro. Un programa centrat en obres d'Scarlatti i Handel per viure el Festival de Pasqua a l'Església del Carme del Castell de Peralada. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
Usted es modista, ¿verdad?
Más o menos.
A l'abril, el cicle Gaudí presenta L'àvia i el foraster, l'òpera prima de Sergi Miralles. La Teresa i el Samir es coneixen en un petit poble de València. Units pel seu amor per la costura, entre els dos sorgeix una gran amistat, un vincle que desafia tota mena de prejudicis al poble i que mantenen en secret. El cicle Gaudí arriba a més de 130 poblacions de Catalunya. Més informació a ciclegaudí.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Els oients pendents, que no falti el bon humor. Mai.
Consultori del Joel Díaz. Ja sabeu que podeu enviar les vostres notes de veu al 636-360609. Primera consulta rebuda al 636-360609.
Està bé repetir-ho, Freddy?
Sí, home, no?
No, sí, perquè n'arriben les justes.
Sí, la ràdio és repetició.
636-36 o 636-36? 636-36-06-09.
Exacte, molt bé. Gràcies, Hermínia.
És el que ha fet la Martina de Barcelona.
Hola, Joel. L'altre dia em van comentar que el batxillerat reduiran les hores de ciències de 12 a 6.
Això és així.
Què opines d'això? Jo no sé si estic del tot d'acord.
Ah, mira, el Montoro.
Perdona, que m'he quedado aquí.
Mira, Montoro, que quedis aquí a veure si li interessa la meva resposta. Gràcies per la teva consulta, Martina de Barcelona. Dius que no saps si estàs del tot d'acord amb aquesta reducció a la meitat de les hores de ciències. Jo crec que sí que ho saps, però ets una persona prudent i ponderada i no vols dir les coses pel seu nom. Cap problema, Martina, ja ho dic jo. Sembla ben bé que les últimes tendències en gestió educativa vagin enfocades a que els nens aprenguin cada vegada menys coses. Ja sé que estic semblant el típic pureta enfadat, però és que ho penso de veritat. Des que va entrar en vigor la LOCSE, la sensació és que com a societat volem resoldre el fracàs escolar eliminant la dificultat. Em sembla brillant, la veritat. Tota la vida pensant que els nens suspenien perquè no estudiaven prou i resulta que no, que els nens suspenien per culpa de les assignatures que eren massa difícils. I no hi havíem caigut.
Sergi ja ho havia
detectat.
Hola, bona tarda. Puc parlar per il·lusions?
Sí, per il·lusions, sí.
Com a membre de la comunitat educadora en Gassó...
Sí, Sergi, fem una cosa, fem un pacte. Acabo jo i després ja parles tu. Vale?
M'estàs parlant a mi?
Sí, Sergi, clar, t'estic mirant a tu.
Ets l'únic Sergi d'aquest estudi.
T'estic dient Sergi. Vale? Vinga, quan... Vale?
Ja? I no, va, pues el que volia dir...
No. Quan acabi.
Vale,
i no et posis nerviós.
Va, estàvem amb el tema de l'eliminació de la dificultat a l'educació, que crec que és el que està passant. A la Marta li preocupa la reducció d'hores lectives de ciències a batxillerat, que, per cert, s'assuma a la reducció d'hores lectives de filosofia que ja van fer fa un temps. Quin problema hi veig jo en tot això? Que si tu vas baixant el nivell de dificultat, els nens, que són vagos per naturalesa, perquè encara no estan contaminats per l'estafa aquesta capitalista de la cultura de l'esforç, el nen què fa? El nen s'adapta. A menys dificultat, menys esforç.
Clar.
I, per tant, els nens seguiran suspenent. I llavors què faràs? Baixar una mica més la dificultat. I com acabarem? On anirà a parar totes aquestes hores lectives de coses difícils com la ciència o la filosofia? Doncs aniran a parar a assignatures optatives. Marta de Barcelona, de matèries importantíssimes com iniciació al psicoanàlisi, gestió de la frustració o empatia amb el planeta, que és el que estudiarà la canalla. I llavors tindrem generacions collonudes de futurs adults que no entenen la llei de la gravetat, però, ei, perfectament empoderats pel que fa a la gestió de la seva pròpia psique. Això és el més important.
Hola.
La psique dels nens.
Con la venia, senyorita...
Ara sí, Sergi, ara sí, digues.
Bueno,
senyoria, es diu.
Sí, com a mestre, tinc que dir que el que està dient aquest senyor,
sí.
Freddy...
No, Freddy, no.
No,
Joel.
Com a presentador...
Doncs com a mestre, què vols dir?
Com a mestre, tinc que dir que el que estàs dient no té raó.
Vale.
Demano la paraula.
Ja tens la paraula. Tens la paraula, Sergi.
Doncs treu-me-la!
No, és una manera de dir que tens la paraula.
Que me la tregui...
Sergi, volies dir alguna cosa com a membre de la comunitat educativa sobre la reducció d'hores a ciències? Ara és el moment.
És molt complicat, tot.
Volies dir una cosa?
Sí.
Doncs digues.
Tu m'has preguntat si volia dir alguna cosa, no?
Sí.
Pues sí que vull dir alguna cosa.
Molt bé, i què volies dir?
Ai, senyor.
Ai, això no ho sé.
Bueno, estem perdent uns minuts de ràdio.
Molt difícil.
I van cars, els minuts de ràdio.
Sembla cançó.
Després el Frank Lluís no tindrà temps.
Sí, tu... Estàs preparat per tot, què?
Preparat per tot de què?
Ara estic obligat a dir alguna
cosa. Sí, home,
No, en realitat no, Sergi, no cal.
Bueno, però ho has demanat tu, eh? Vull dir que també...
Vale, ho tinc.
Vale, Sergi, vinga.
Atenció, eh? Per què separat s'escriu tot junt i tot junt s'escriu separat?
Ah, doncs mira, és una molt bona...
Bueno, sí?
Sí, segur. És una molt bona pregunta.
No, és una molt bona pregunta.
No estic d'acord, perdona. No estic d'acord amb això que ha dit aquest
tio. S'ha posat a la pell d'un tertuliano...
Sí, exacte.
Què?
Va, anem al Fran Lluís, va. La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Sí que n'era de prim quan es despullava. Que n'era de nere quan s'estomacàvem. Que n'era de sec quan parlàvem d'amors. I que n'era de brut quan menjava cargols. I que n'era d'ingero quan...
M'han quedat sense paraules per primera vegada.
Home, estem deixant sonar la cançó, Fran Lluís.
Home, per un dia que podem, gràcies, Freddy. Puja-la, Cesc, fot-li.
Nada,
Jo ja sabia que aquesta volada de cap us encantaria. Es tracta de la primeríssima cançó.
Ah.
Això és una estrena exclusiva, hòstia, global, hòstia, d'acord?
Hòstia, hòstia.
No la busquis.
No, és que no la trobaré. No, jo estava agafant no, el mòbil.
Només la té Frank Lluís Giró.
Aquesta cançó surt demà passat, divendres.
O sigui, no existeix aquesta cançó.
No existeix encara. No la busqueu enlloc, a cap plataforma. Yeah.
Escoltem-la més, escoltem-la més.
Escoltem-la més.
I els pescadors en tornaven de 8 a vegades.
Està colant el Montoro?
Sí, deixa de posar el Montoro, va. Aquesta cançó surt divendres i serà el llançament d'un nou artista de l'Empordà que es diu Sant Rocs.
Sant Rocs. Sant Rocs.
Sergi, de atenció, que això sé que et costarà. Sant és en singular, però Rocs és en plural.
Sí, Sant Rocs.
Aquest jove és de Montoya. No, que té encalleries.
Jo soc molt... A veure si ara jo recita que soc... Subnormal,
No. Darrere de Sant Rocs s'hi amaga un empordanès que és músic, que és en Ferran Mestre, i que podria ser una baula que uneix el folk, el pop i la psicodèlia amb aquesta cançó, que és ideal per ballar-la i per cantar-la, sobretot.
Però per què s'amaga, diguéssim, aquest senyor darrere del Frank Rock?
Molt bona pregunta.
No, és a dir...
Frank Rock, ai, no, del Sant Rock.
Ell és en Ferran Mestre, doncs perquè engega un projecte artístic i musical, com us deia.
I li fa vergonya fer-ho amb el seu nom.
No, però suposo que ha buscat un nom que l'estimuli i que el situï en el marc mental com a grup.
I tu quin nom et posaries?
És real, Frank Lluís Giró, clar.
És real.
I quin et posaries?
Ostres, ara no ho facis dir, això, Sergi.
Va, ha preguntat una senyora gran, respon-li.
Arribem.